Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts a la meitat de la setmana, dimecres 26 de juny del 2019. Hores d'ara, 35 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el nou president de la Cambra de Comerç, amb el Jaume Saltó. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, propostes d'oci des de Tarragona i des de Lleida dins de la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida. Però abans, ja saps, aquesta previsió meteorològica que ens arriba tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez. Però abans, nota que em passa l'Armando Álvarez, ja saps que també és el nostre home del temps, i que em passa dades curioses. Aquestes dades que t'agraden, són curiositats, eh? Diu que la mínima d'avui a Lleida ha estat de 23,5 graus, és a dir, ni al moment més fred de la nit han baixat a Lleida dels 23,5 graus. Aquesta temperatura iguala el rècord històric de mínima més alta al juny dels darrers 79 anys. Va haver un altre 23,5 en un dia de juny a l'any 2009. Per tant, fixeu-vos si hem tingut una mínima alta. I ahir, a les 13 hores, es van assolir els 30 graus. Avui, els 30 els hem assolit a les 9 i 40. Hores d'ara, com dèiem, 35 graus, i ara sembla que sí, està arribant ja aquesta onada de calor que tant ens han avisat. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A Lleida ja ha arribat la onada de calor. Tenim el cel serè i calitza o pols en suspensió, que fa que la sensació de calor sigui més sufocant. Les temperatures pugen i tenim vent de component est. Demà continuarem amb la calor, amb el cel poc ennuvolat o serè i calitzes. Al Pirineu tindrem nuvolositat d'evolució diurna. Les temperatures pujaran encara més i arribarem a 41 graus a Lleida, capital i Balaguer, 40 a Tàrrega, 38 a la Seu d'Urgell i 36 a Viella. I el vent bufarà de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs comencem parlant de successos. Un nou incendi en plena onada de calor deixa tot el matí sense llum als veïns de Verdú. S'ha originat a la rotura d'un cable elèctric durant els treballs del canal Segarra-Garrigues. 5 focs més ahir en comarques de Ponent, on des de dissabte s'han calcinat un centenar d'hectàrees. I acusen dos menors de la crema de 32 contenidors per Sant Joan a Lleida. La Guàrdia Urbana va detenir els dos adolescents a Capon per un delicte de danys, afectació en fanals, senyals de circulació, arbres, un turisme i diverses façanes. 32 contenidors. 32 contenidors. Els arrestats són dos veïns de Lleida, de 17 anys, i se'ls investiga per aquest delicte de danys. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Mira que hi ha coses per gaudir. Mira que hi ha activitats per gaudir de la vida avui en dia. Doncs ens hem de dedicar a cremar contenidors. I atenció, perquè ja en plana política tenim ja doncs encarrilat l'Ajuntament de Lleida. Després en parlarem, però han començat a prendre grans decisions al Palau de la Paeria. Ahir es van reunir els portaveus dels diferents partits i van acordar amb els vots favorables d'Esquerra, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida aquestes, com et deia, grans decisions que han de marcar aquests propers 4 anys. Una d'elles és que el Palau de la Paeria de Lleida mostrarà un llaç groc i una pancarta en suport als presos. Aquesta és una de les primeres decisions, no la única, però és una de les primeres d'aquest mandat. Posar ràpidament aquest llaç groc i aquesta pancarta en suport als presos a la façana del Palau de la Paeria. També s'ha posat data ja al ple per debatre el cartipàs, que com ja vam avançar ahir a la tertúlia dels polítics, serà el proper dilluns 1 de juliol. I també l'Ajuntament de Lleida activa el pla d'actuacions per prevenir l'onada de calor. La Paeria vetlla pel benestar de la població més vulnerable i demana seguir els consells per minimitzar els efectes adversos de les altes temperatures. Consells que ja et vam recordar nosaltres i que, si vols, te'l recordo ara mateix, que és, evidentment, evita l'exposició al sol a les hores centrals del dia, des de les 12 fins a les 5-6 de la tarda, ben bé. Recordem que a Lleida la temperatura màxima s'assoleix tard, cap a les 4-5 de la tarda. Evita l'exposició directa al sol, ves per l'ombra, cobreix-te, protecció solar, evidentment, i sobretot hidratar-se durant tot el dia de manera continuada. És igual, no cal arribar a tenir set, perquè llavors vol dir que el cos ja té un problema. No, hidratar-se de manera continuada. La temperatura és molt alta i, per tant, el cos segueix necessitant hidratació durant tot el dia. I com dèiem abans, el Comú de Lleida avala formar part del govern municipal amb Esquerra i Junts per Catalunya, i Esquerra valida aquest pacte d'entesa amb les altres dues formacions per governar conjuntament a la Paeria. I a la Diputació de Lleida, tot sembla indicar que el proper 12 de juliol sabrem qui és el o la presidenta, perquè tot està en mans de la Estefania Rufac, que és l'alcaldessa 2 de Balaguer, o bé l'alcalde de Bellvís, Joan Talarn. Rússia manté el veto a la fruita de Lleida fins a finals de l'any 2020, després que la Unió Europea estengués les sancions econòmiques contra Moscou, i el sector lleidatà va perdre el 2014 un mercat de 50 milions de quilos, i els instituts de recerca biomèdica de Girona, Lleida i Tarragona reben un ajut europeu per internacionalitzar-se. Han aconseguit 300.000 euros i es crearà una unitat de promoció per donar suport al personal, a més de programes de formació personalitzats. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Move Days de Hyundai. Finançant amb Banco CTLM-CAU.
I amb esports parlem de gimnàstica artística i concretament d'una lleidatana que també doncs, ha tingut les coses difícils els darrers dos anys. És la lleidatana Maria Cerdà, que s'ha classificat pel Campionat d'Espanya, però després de dos anys de greus lesions al genoll. Diu que vaig arribar a pensar que hauria de deixar la competició, que no podria seguir després d'aquestes lesions continuades als genolls.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
La Mari Carmen Salvador, ja sabeu que busquem doncs, recordar que es deia tal dia com avui de fa 25 anys, un 26 de juny del 94.
Doncs parlem en primer lloc de política. Benet Tugues, molt conegut a Lleida, optava a recuperar la presidència d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els republicans elegirien el diumenge 3 de juliol del 94 entre dos candidats. Tugues havia estat president del partit després de l'escissió del Congrés de Lleida. Les diferències entre els dos sectors van estar latents durant tot un any. L'Associació de Jugadors d'Atzar va rehabilitar quatre veïns de Lleida. Una psicòloga i 11 membres col·laboraven en les teràpies que integraven en aquells moments a 6 malalts patològics. Intentaven ajudar-los a recuperar la seva dignitat personal i aconseguir-los un treball. Una vegada desenganxats del joc, la ludopatia o el risc a perdre-ho tot pel joc era terrible i, per tant, intentàvem desenganxar-se perquè les famílies patien moltíssim. Ja. A vegades el sou no arribava a casa.
No, i tant. Hi ha un problema molt greu amb això avui en dia, molt greu, amb el tema d'internet i de les aplicacions online. Hi ha moltíssima gent d'edat molt baixa, menors d'edat inclosos, que estan amb el tema de les apostes. Apostes online, loteries no tant, però apostes sí, i hi ha un tema greu. Hi ha algun país d'Europa que ja ho ha començat a regular i prohibir, aquí a Espanya no és el cas,
fins que tindrem un problema enorme, però hi ha un problema molt greu amb això.
Sí, no, i juguen també al pòquer a través d'online, i hi ha moltíssimes coses que es fan.
El problema és que no es juga amb pèsols, o amb cigrons, es juga amb diners.
No, juguen amb diners.
I normalment jugues amb diners que no tens. Per tant, després, què has de fer? Delinquir, robar, etcètera. No, és un problema.
Bé, doncs continuem. Un 26 de juny del 94, un jove menor d'edat del grup independentista Maulets va ser detingut per la policia per despenjar una bandera espanyola del pal que hi havia a la plaça d'Europa. La bandera després la van trobar dobladeta dins d'una bossa.
Ma.
Torrefarrera va obrir un pont cap a Europa. La localitat del Segrià es va agermanar amb el poble francès de Miremont. Una placa que tenien gran a l'entrada del poble recordava els vincles entre les dues poblacions. També els grups de l'Alt Pirineu eren notícia perquè es van reunir al pont de Suert per tractar diferents aspectes sobre el foment de les activitats que havien d'actuar com a solucions per poder desenvolupar l'economia a les zones de muntanya i evitar d'aquesta manera la seva desertització, que era, llavors era molt patent, sí. Tothom marxava cap a les grans ciutats.
No ha parat gaire, això.
No ha parat gaire, però llavors va ser el boom. Va ser una cosa bastant important. I avui acabem a la població d'Agramunt, que per fi va estrenar l'espai Guinovart. L'artista va manifestar que l'obra que recull aquest espai no podria estar ubicada a cap altre lloc. El president Pujol va inaugurar el que volia ser un nou centre cultural de Lleida. El dissabte 2 de juny del 94, es va obrir al públic de forma permanent.
Mira, doncs no fa massa el vaig visitar. Bueno, no fa massa.
Fa 25 anys.
No, ja fa dies que el vaig visitar i no sabia que feia 25 anys.
Efectivament.
Ho dic perquè el cap de setmana aquest del Pilar, octubre parlo ara, com que hi ha la Fira del Torró, sempre acabem anant a Agramunt,
sí.
I t'acabes passejant pel nucli i és veritat que hi ha l'espai Guinovart. Molt bé, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Una ola de calor inunda Espanya. Y una ola de oyentes, COPE. Según el Estudio General de Medios, COPE cierra una temporada histórica y se convierte en la emisora que más crece en el último año. Suma 500.000 oyentes más. Cada día ya sois 3.159.000 personas las que nos escucháis.
Saben que cada día somos más.
Carlos Herrera sigue creciendo. Gana en el último año 428.000 oyentes y es escuchado ya por casi 2.400.000 personas. Y al éxito de Herrera en COPE se suma La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord absoluto con 484.000 oyentes, y La Linterna de Ángel Expósito con 818.000.
Estamos haciendo de repartir alimentos como se gesta. ¿Quién pone la furgoneta?
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño consigue su mejor marca con 681.000 oyentes.
Hay muchas preguntas que tenemos.
COPE termina una temporada creciendo en sus principales programas, llena de récords. Y por eso te decimos gracias.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón Bol hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¡Ay, qué gustito estamos!
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat avui al principi del programa, el que farem és parlar de la Cambra de Comerç. Em recordava el nostre col·laborador Marc Cerón, que és una de les institucions lleidatanes amb més història. Parlem de 132 anys i que ara ha vist com al capdavant canvia la cara, canvia, jo crec que canviaran moltes coses. Poques setmanes ha estat nomenat el nou president de la Cambra de Comerç, concretament és el 14è president, i ell és el Jaume Saltor. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, amb 132 anys, tenint en compte que a priori cada 4 anys bueno, hi ha, pot haver canvi de president, doncs com que hi ha hagut pocs presidents, però clar, el teu antecessor al càrrec ha estat 30 anys.
Mm-hmm. Sí, correcte. Bueno, ha estat al càrrec per diferents motius. Però bueno, i ara suposo que, bueno, això ja no es torna a donar si una persona pública tants anys, perquè ara amb la nova llei es limiten els mandats a 8 anys.
Ah, caram.
Que és una cosa molt positiva.
Molt bé. Jaume, escolta, primer de tot, enhorabona. Tot semblava indicar, però clar, fins que no passa, doncs a vegades no es pot dir, no? Fins que no està no es pot dir blat fins que està el sac i ben lligat. Enhorabona per aquesta presidència. Ha estat un canvi volgut? És a dir, em consta que ha estat unes eleccions amb una participació altíssima.
Bueno, ha sigut de les vegades que més he participat un tant per cent més de gent, però tampoc no és el que es desitja, perquè al final la participació ha estat sobre un 4.5%, aproximadament. Vull dir, clar, mobilitzar 34.000 empresaris, que són els que podien votar, doncs això ens preocupa, no?
Clar.
Ens preocupa, i també això és un dels punts, un dels punts més importants que tenim per gestionar, que és que, clar, quan t'apropaves als empresaris per dir que tenien que votar i tal, et deien, bueno, i la cambra, què fa, no? Quina és la seva funció, no? I és un dels reptes que tenim durant aquests propers 4 anys, doncs, fer difusió de lo que és la cambra i lo que ha de fer.
És el que anava a preguntar tot seguit, Jaume, perquè al final la Cambra de Comerç tothom la coneixem com a institució, tothom la tenim present, tothom, quan ens diuen sí, la Cambra de Comerç, però quina és la funció de la Cambra de Comerç o quina hauria de ser la funció de la Cambra de Comerç?
La Cambra de Comerç és una entitat público-privada i ja, doncs, dintre d'un territori, el que ha de fer és buscar el posicionament, ha de fer el tema de lobby amb qüestions empresarials i en qüestions de necessitats del territori, diguem, ni bé infraestructures o lleis o coses que puguin afectar doncs, tant a la indústria com al comerç.
Uh-huh. Jaume, escolta, expliquem de manera genèrica i a grans trets quins són els eixos principals que prepares per aquests propers 4 anys.
Uh-huh. Preparem tot el tema... Bueno, tenim un problema greu a les empreses, que és la falta de personal qualificat i el mateix que la retenció del talent. Aquí tenim previst tota una sèrie d'accions doncs, per augmentar el tema de la formació. Tenim un tema, una mancança històrica d'infraestructures, diguem-ne ferroviàries, vials, telecomunicacions. És impossible la situació que tenim en aquest país, en aquesta província, amb el tema de no tenir fibra òptica en molts llocs. Bueno, tot el que és relacionat amb el tema d'infraestructures que afecta la mobilitat tant de persones com mercaderies, doncs això és el que volem treballar també. També doncs, treballar el tema del comerç, el comerç tradicional, doncs, saber què fem per reinventar-se per tots els nous reptes dels propers, bueno, actuals i els propers anys. I bàsicament aquestes són les línies que tenim per, evidentment, posicionar la cambra, fer difusió del que és la cambra, i una cosa no menys important, a partir de que es van treure les quotes cambrals, la cambra no té finançament. Doncs una de les coses que hem de treballar, i també molt important, és la viabilitat econòmica de la cambra. En aquest moment només se manté, i molt just, només amb els serveis que ofereix. Uh-huh. Abans teníem les quotes cambrals i ara no tenim un tema de finançament.
Uh-huh. Estem parlant amb el Jaume Saltó, que és el nou president de la Cambra de Comerç de Lleida. Jaume, compaginaràs aquest càrrec també amb la presidència de PIMEC?
Sí, al moment sí. És a dir, ara hem d'aterrar a veure la cambra, que és el que ens ocuparà, i després ja, quan sigui un moment, si s'ha de prendre alguna decisió, la pensem. Però de moment tot just és aterrar i veure què en general la cambra.
La PIMEC, que aglutina totes les empreses, la petita i mitjana empresa, d'això Lleida està ben sortit. I grans empreses? Hi ha una manca real a Lleida de grans empreses?
Bé, a veure, grans empreses n'hi ha a Lleida. de fet, dintre de la cambra, allò és la casa és la casa dels empresaris, i allí estan els autònoms, la petita mitjana i la gran empresa. Mm. De fet, el comitè executiu que jo he fet, estan totes representades. Bueno, totes, una gran part.
Mm-hmm. Però vull dir, per la població i pel territori, creus que necessitaríem més grans empreses?
Val. Jo el que diria és que una de les coses que necessitaríem és que les petites empreses que tenim, el que hem de fer és que creixin. Les empreses de dos treballadors, fer-les créixer, perquè respecte d'altres països més avançats que nosaltres, la mitjana d'empleats pues, se situa sobre uns 10-15. Uh-huh. Lleida, pues, estem en 2 i pico, que hem de fer créixer aquestes pimes.
Aquesta campanya electoral, aquesta darrera campanya electoral a les eleccions municipals, entre d'altres coses, abans parlaves de comerç, evidentment s'ha parlat del tema de model comercial de la ciutat, de gran superfície sí o no, de petita superfície, etc. Però hi ha hagut també un tema que és el tema de la industrialització, o sigui, de les indústries. Lleida avui en dia té manca d'indústries, i és, no sé si des de la Cambra de Comerç també es pot reforçar, no sé si és una cosa que heu contemplat també, que aterren indústries a Lleida.
Mm-hmm. Que està clar que el que genera activitat econòmica és l'indústria. Llavors, el tindre indústries al territori fa que indirectament el comerç també s'activi, no? I això és molt important, que les indústries... Un dels punts que també, que podria dir-te, és que també treballarem el tema del sòl industrial, el problema que tenim, que no es poden implantar indústries. El problema del sòl industrial, amb el gran problema que tenim afegit, que és el problema amb la franja, no? Que allà tu qualsevol empresa que es vulgui té el sòl industrial que vol a un preu supercompetitiu. I una altra cosa molt important, els tràmits administratius supersimples. Aquí ho tenim molt complicat. No sé, tenim un gran competidor, que és Aragó, i hem de fer perquè les empreses hem de fer canvis perquè les empreses s'implementen aquí a Lleida, i a més que no marxin les que tenim aquí, que és una fuita contínua d'empreses que se'n van a l'Aragó.
Clar, és que a més nosaltres ho tenim a prop i és, a veure, també s'ha d'entendre, no? Que, o sigui, perquè no marxin, no els hem de dir que no marxin, sinó que els hem de posar les coses fàcils i atractives perquè no tinguin aquesta acció de marxar.
És a dir, l'administració ha de ser facilitadora. Clar. Perquè s'implanten empreses i també aquestes que volen ampliar, que en tenim moltes, que els costen moltes, que volen ampliar, perquè se'l faciliti. El que no pot ser que tinguin que fer tràmits, que a vegades són tràmits d'un any i mig, vull dir, un any i mig, igual deixes de ser competitiu, igual aquella línia nova que vols fer, ja no pots fer-la, o clar, no t'interessa ja.
Clar. No, i a més el món va canviant molt ràpid. Per tant, és veritat, vull dir, aquests tràmits tan llargs és impossible. Doncs hem parlat avui amb el Jaume Saltó, evidentment és recent nou president de la Cambra de Comerç, que per cert va ser triat pràcticament per unanimitat, és el 14è president d'aquesta entitat lleidatana, com dèiem, amb 132 anys d'història. La Cambra de Comerç, que tots la coneixem d'anomenada per entendre'ns, però que el Jaume Saltó i el seu equip faran que coneguem en els propers mesos doncs, més el seu funcionament i per què ens pot ajudar, perquè al final la Cambra de Comerç també entenc que està aquí per ajudar-nos, com deies abans, des d'un autònom fins a una gran empresa.
Sí, la Cambra està per facilitar tot això. No hem de tindre en compte que la Cambra també té tot el tema internacional. Cambres de Comerç n'hi ha a tot el món, en el qual qualsevol que vulgui fer temes internacional allà trobarà una cambra per ajudar-lo.
Clar que sí. Jaume Saltó, escolta, que t'agraeixo moltíssim, que sé que tens l'agenda ocupadíssima de cara a la temporada vinent. Ja et convido un dia aquí a la ràdio, ens asseiem amb més tranquil·litat i m'expliques coses de la Cambra de Comerç. Enhorabona i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Un minut i arribem a 3:15. Ja tenim aquí el Cosme.
I arribem, com totes les setmanes, a l'ostra entrevista més cosmopolita. Avui tenim amb una persona que, bueno, en Ricard, no te'n vagis ni a beure aigua ni al lavabo ni enlloc. Jo vull que escoltes primer aquesta música. A veure si et sona alguna cosa, eh?
te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte.
Aquest xone, aquesta cançó, eh? Et xone, però no et pensis que és qui canta originalment la cançó. Això és una adaptació que ha fet una persona, bueno, afincada a Lleida, és extremenya, i que ara tenim al nostre temps de ràdio. Antonio Gallardo Colorín, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Mira, aquí haciendo.
Oye, como el autor de la canción y el que la canta te escuche, igual dice, bueno, vete a hacer tú las galas.
Pues sí.
¿Cómo te se ocurrió hacer esta canción?
Bueno, vamos a ver. Yo me gusta escuchar mucho música y veo canciones de unos y de otros, y esta canción que es de Navajita, que es Platea, pues me llamó en su momento la atención, que ya es vieja esta canción, ya tiene un
sí, tiempo. pero la ha popularizado otro, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, el Manuel Carrasco y compañía, pues esto es la...
Sí, y la Molina también, la hija de Antonio Molina también, la Alba Molina.
De esto te hablaré después del Antonio Molina, yo. ¿Eh? Antonio Molina de Lleida, yo sé quién es.
Sí.
Lo llaman Antonio Gallardo.
Sí, bueno.
¿No te lo han dicho nunca que tú cantas igualmente y tienes ese timbre y esa rasmia que tiene Antonio Molina? Tenía.
Sí, vamos a ver. Yo, y mira que no ha sido uno de los cantadores que yo más he imitado, ¿no? Porque es muy difícil, porque claro, hay que subir un listón muy alto para cantar por Molina. Pero bueno, lo intento.
O sea, ¿tú serías capaz de cantar el Soy Minero?
Hombre, Soy Minero en este momento, pues quizás no, porque no, yo no me la sé, esta canción. Oye. Yo concretamente me sé algunas...
Hombre, yo solamente sé cómo empezaba. Yo no maldigo mi suerte. Eso sí que me lo sé. Eso sí que me lo sé. Y después la tonadilla que de soy minero. Esto, sí, en los discos dedicados, esto cada día, ¿eh?
Pues sí, fue una de sus canciones.
Estrella.
Bueno, estrella. Tenía algunas mejores, pero bueno, esta era una de ellas, de las buenas que tenía.
Antonio Gallardo, ¿dónde naces tú? ¿En Campanario?
Sí. Yo nací en Campanario en el año 52.
¿Y alguno dirá, ¿y dónde está Campanario?
Bueno, Campanario está en la provincia de Badajoz, más allí sobre la zona de Villanueva, Don Benito, está a 60 kilómetros de Mérida, bueno. Sobre esta ciudad.
¿Y tú de pequeñito eras de aquellos chicos traviesos que te habían de tirar de las orejas o no?
No te creas, no te creas. No, yo creo que era un muchacho un poco así... más o menos regulín, ni para allá ni para acá. Tampoco era un buenazo, pero bueno, tampoco te hiciera grandes maldades.
Porque eres asina, ¿no?
Porque soy asina, exactamente.
Y algunos dirán, ¿y este cosme que está diciendo ahora? Ese es un lenguaje vuestro, ¿no?
No, bueno, esto es una palabra de castúo, sí, el castúo, que sí. Se hablaba mucho por Extremadura, que ya prácticamente se ha perdido siempre, bueno, algunos. Todavía alguien que recita un poquitín en castúo y hace cositas, pero se va perdiendo.
Antonio Gallardo, ¿llegas a Lleida en qué año?
Pues en el 70, en el 1970.
¿Y tú eres aquel que empezabas a hablar catalán cuando venías o no?
Bueno, lo intentaba. Alguna palabrilla siempre... Pero bueno, también trabajaba con mucha gente castellana y más o menos pues tampoco hablábamos mucho el catalán.
Y lo que sí que tienes es el corazón partido, ¿no?
Eso sí que es verdad.
Porque tú eres muy extremeño, pero quieres mucho a Lleida.
Pues sí, hombre, claro. Vamos a ver, llevo aquí ya el doble de tiempo que estuve en Extremadura.
Una persona de una casa regional precisamente dijo una vez a un político de estos que decían que bueno, que los que están ahí en casas regionales y tal, y le dijo, pero si tú cuántos años tienes, si yo llevo más de 40 años viviendo en Lleida y tú no tienes ni 40 años, entonces para querer hay que conocer, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Antonio Gallardo, ¿por qué te dedicas a cantar?
Bueno, a mí yo siempre me ha gustado cantar, lo que pasa que por allí no había medios para, y por entonces no es como ahora, que hay un montón de concursos y de cosas, antes no había nada. Antes, me recuerdo que una vez canté que iban haciendo propaganda de las máquinas de coser.
Sí,
y que... daban unos lápices.
Sí.
Y me hicieron cantar con muy poquitos años. Pero por allí no había nada.
¿Y ganaste algún premio?
Unos lápices nos regalaron, lápices, que por entonces un lápiz era mucha cosa, ¿eh? Que sí, no teníamos ni lápices.
Un pinocho de aquellos que había.
Exactamente.
Y hablando de tus canciones y de lo que a ti te gusta, si tú ahora tuvieras que escoger un palo, porque es que además cantas en este CD nuevo que has hecho, que has presentado un nuevo CD, porque me parece que tienes tres o cuatro, pues
cinco,
¿no? Pues sí. El Colorín nos presenta aires flamencos. Te tiras más para el palo andaluz más que el extremeño en esta ocasión, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Es que la canción tiene mucho que ver con la parte de Andalucía. Vamos a ver, en Extremadura estaba el gran Porrina de Badajoz, que era uno de los fenómenos de aquel tiempo. Pero bueno, para uno que tenía Extremadura, pues Andalucía tenía 10.
Y siempre que haces canciones, siempre que haces temas, piensas en alguien, porque yo sé que has dedicado a tus nietas, sé que has dedicado a tu mujer, sé que has dedicado a tu familia, sé que has dedicado a Lleida y a Campanario, sé que has dedicado a Extremadura. ¿Siempre antes de hacer una canción piensas en alguien?
Pues sí, claro, tiene que estar un poco inspirado, tiene que estar un poquito y bueno, ya traes un poco la letra, a lo mejor si es una canción que ya ha sido cantada por otros artistas, pues tú haces algunas modificaciones, algunas letras las cambias y bueno, tratas de renovar un poco la canción.
¿Y tú eres una persona de aquellas que sabes bailar con tu mujer o no?
Sí.
¿Eres buen bailador?
Ahora bailo menos, pero desde mozos, cuando éramos novios y para acá bailábamos mucho. Yo sí, me ha gustado el baile.
Hombre, yo te he visto y bailando aquello... No rompas más esas canciones que habéis bailado ahí en los centros y tal, pero bueno, bailar pasodobles, tangos y esas cosas, ¿sabes bailar eso?
Sí.
Bueno, está muy bien.
Hombre, no que sea un experto, pero vamos, me defiendo.
Te defiendes, muy bien. ¿Y de gastronomía cómo vas? ¿Eres un buen gastrónomo? ¿Sabes cocinar bien y comer mejor?
Comer mejor que cocinar. La cocina no es mi palo fuerte.
¿Y tu mujer?
Una cosilla para salir del paso y
allá para acá. ¿Tu mujer te aguanta todo el día cantando? Porque debe ser una pesadilla ir cantando todo el día que estás cantando, ¿no?
Pues la verdad es que suelo cantar en casa, ¿eh? A veces canto solo y en fin. Pero bueno, no, ya está acostumbrada. Aparte que mi mujer yo creo que es la fan número uno mía, o sea, le gusta que la haga las cosas bien y me pregunta, cuando voy a hacer cualquier cosa, me pregunta qué es lo que voy a hacer, porque necesito un poco también su opinión.
Por cierto, en el momento que tú has hecho canciones, ¿no has pensado nunca en hacer una canción, por decir aquí una singularidad, ¿no? Y algún fandango o alguna sevillana o tal, y que te dé arrancarte cantándola en catalán, ¿o no se sentaría igual? Pregunto,
hombre,
es una pregunta, ¿eh?
No sé qué tal sonaría una canción más sevillana en catalán.
No sé.
Igual a lo mejor sonarían bien.
No sé.
Yo ahora no me hago...
No te haces a la idea, ¿no?
Me hago la idea de... Porque claro, son palos que siempre han sido de... oídos en castellano y no sé. Aparte no. Que bueno, luego el catalán pues... necesitas tener ese acento...
Bueno.
Acento, claro.
No, hombre, tú cuando quieres lo hablas y perfecto. Y centrándonos en las últimas cosas, ¿de Lleida, que es aparte de la Seovella, lo que más te gusta?
Hombre, Lleida está muy bien, hombre, pues me gusta... a mí me encanta el río. El río es una de las cosas más bonitas que veo yo en una ciudad. Es manantial de vida, ¿no?
¿Y te gusta más la niebla que tenemos en Lleida o la calor que está haciendo hoy o estos días viene?
Pues yo, si te digo la verdad, me gusta más la niebla. La calor es que la llevo un poco...
La llevas mal.
Sí.
Por cierto, ya para acabar, tú sabes que aquí en Lleida hay muchas cosas de cultura popular y tradicional. A ti te gusta ver la fiesta mayor, pero... tú y tu señora os he visto viendo cómo pasan los gigantes. ¿Cuántos gigantes tenemos en Lleida? En el grupo escultórico del ayuntamiento.
Uy, madre mía.
¿Ves? Ya sabía que te pillarían algo, claro.
No sé. Hombre, asina, golpe de eso, no sé.
Asina.
Pero te refieres a los grandes.
A los grandes. Bueno, sí, a los del ayuntamiento, a los grandes, sí. A la Violán, al Berenguer, sí. Al Marc Antoni, la Cleopatra, al japonés, la japonesa, sí. Al chino, la china.
Sí, cuando menos 6 o 8 hay.
Y hasta 12.
¿12?
¿Eh? A ver si los cuentas, a ver si los cuentas la próxima.
No me he parado nunca a contarlos. Y mira que los he visto por activa y por pasiva, ¿eh? O sea, porque suelo ir, porque me gusta llevar a los nietos, porque, claro, mis nietos ya son... Estos sí que son ya catalanes.
Para acabar, que tú me conoces hace muchos años, hazme una pregunta que me puedas comprometer.
¿A ti?
Sí. Pregúntame lo que quieras.
A ti es difícil, Hombre, yo... Lo único que veo en ti es que eres una persona
pero eso no. Una pregunta, venga, ya sé que soy muy majo, muy simpático, muy cariñoso, pero una pregunta, va.
Una pregunta, ¿y qué te preguntaría yo?
No sé, por ejemplo, si te llevaras poco con mi hija cuando era soltera, ¿la hubieras echado de novia? Pues yo te respondo. Pues yo te hubiera dicho, sí, que es muy guapa.
Bueno, yo te preguntaría por qué sigues soltero tú. Una persona tan preparada y con tanto mundo.
Te respondo habitual, por culpa vuestra, de las cajas regionales, de la COPE, de los pesebristas, de las procesiones de Semana Santa, de los minusválidos y disminuidos de...
Bueno, claro, sí, está muy implicado.
Mi novia, Antonio Gallardo, se llama Lleida, sí. Que será siempre mi mujer, y a mis padres no les dio nunca nietos.
Pues sí.
Ese es mi amor de toda la vida. Muchísimas gracias.
Bueno, ya tiene sobrinos, ¿no?
Sí, ya sé a quién dejar la herencia, ya, no te preocupes. Muchísimas gracias, y acabo con este señor.
¿Qué será lo que tú tienes?
Muchísimas gracias, Antonio Gallardo.
Gracias a ti, que vaya muy bien.
Feliz verano. Adiós.
Un abrazo.
Aquí acabem avui, Ricard, amb música. El meu correu, cosme@copelleida.com, i el teu WhatsApp...
Doncs apa, el WhatsApp, 664-526-180. Vinga, 3 minuts, arribem a la 1, han pujat ja els 36 graus. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, estem ja sense voler la meitat de la setmana. Obrim aquesta finestra.
Sí, avui ja dimecres. Sí, sí. O sigui que avui parlarem d'un personatge que va ser el gravat d'Age. Era temps de les guerres carlines. Joan Castells n'era un veterà i popularment era conegut des dels seus primers temps, de guerriller per suposat, com el gravat d'Age, en al·lusió evident a la verola que havia sofert i el lloc del seu naixement. Va ser valent, va ser lleial pels seus propis mèrits i va arribar a comandant general de les forces carlines a Catalunya. En el transcurs de la tardor de l'any 1872, Tàrrega no disposava de fortificacions. S'utilitzava el campanar com a lloc d'observació i l'alcalde era Josep Solsona, més ben dit, Pep de l'Apotecari. Un matí d'octubre d'aquell any, forces armades que pel que portaven, pel que lluïen en el seu cap la boina vermella, es creia que serien carlines, van ocupar l'estació del ferrocarril amb el seu telègraf, l'únic que existia en aquell temps. El batlle, senyor Solsona, es posà en contacte amb ells. Aquests li feren present que no venien en to de guerra, sinó tan sols a cobrar la contribució bèl·lica que Tàrrega havia de satisfer. Per això agafaren 6 o 8 persones principals, és a dir, notables de la població, degudament custodiades per les forces carlines. I el general Castells va manifestar al batlle i als reunits que abans de 12 hores li havien de ser entregats 6.000 duros. Va passar el temps assenyalat i els diners no van aparèixer. El general va deixar Tàrrega i una nota que deia: «Surto cap a Balaguer. Si no pagueu demà, els presoners sofriran els avatars de la guerra». A Tàrrega es va produir un moviment de pànic i l'endemà s'havien recollit ja els 6.000 duros i es van entregar a Balaguer i els presoners van ser alliberats. Ja veus que d'històries d'aquestes n'hi ha moltes.
De totes maneres, no venim en to de guerra, però venim a cobrar.
Exacte, sí, sí.
Que
és...
Mira, que et digui, eh?
crec que va ser Napoleó que va dir que per fer una guerra s'ha de tenir diners i s'ha de tenir més diners, i si no, no comencis una guerra.
Pues mira, ja en sabia d'això també, eh?
Sí, sí. Bé, i per acabar la dita d'avui ens diu que un bon dinar treu la gana per sopar.
Vaja. Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, arribem a la una, senyals horàries, darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius. Ulla la calor, que ens han avisat molt, no sé si arribarem a les xifres que han dit que arribarem, els 43, 44, però que farà molta calor, que t'has d'anar hidratant tot el dia, res de refrescos ni coses amb alcohol, aigua, aigua tot el dia i evita l'exposició al sol. Després hi tornem amb la cuina, perdó, amb l'oci i l'Infocope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un jurado popular declara culpable al auxiliar de clínica por asesinar a una anciana en el hospital madrileño de Alcalá de Henares. El jurado no ha visto indicios de culpabilidad en el fallecimiento de una segunda anciana que murió en similares circunstancias. Patricia Rossetti.
Unanimidad en el caso de Consuelo. El jurado popular considera culpable de asesinato consumado al auxiliar de enfermería del hospital de Alcalá de Henares. El hermano de Consuelo, Carlos Doblado, en conversación telefónica con COPE, se muestra satisfecho por el veredicto, aunque le faltan todavía muchas explicaciones.
Pues yo me siento en principio satisfecho porque esa era mi línea de expectativa después de haber asistido al juicio.
Respecto a las otras dos víctimas, una de ellas fallecidas, el jurado no ha encontrado pruebas suficientes. Ha debatido sobre la posibilidad de rebajar la calificación de asesinato a homicidio, pero la controversia se desestimó por 8-1. La Fiscalía pedía para la enfermera 40 años de cárcel por 2 asesinatos.
La AIREF, el organismo independiente que controla las cuentas públicas, propone crear una renta básica para combatir la pobreza severa. El organismo apuesta además por una introducción gradual en 3 años y que la prestación sea compatible con el cobro de un salario. Susana Moneo.
Es su propuesta para reducir la pobreza frente a la iniciativa popular que presentaron los sindicatos. Así establece la renta del hogar como requisito para el acceso a esta prestación y elimina la situación de desempleo, haciéndola compatible con un trabajo. En este caso, actuaría esta renta como un complemento salarial hasta que alcance un determinado umbral considerado salario suficiente. Habría ayudas por adulto de hasta 400 euros mensuales y complementos de 1.200 anuales por hijo. Calculan que se beneficiarán 1.800.000 personas frente al 1.100.000 de la propuesta de los sindicatos y su coste sería de 3.500 millones frente a los más de 7.000 de UGT y comisiones.
Como te venimos contando, según el EGM, el grupo COPE cierra una temporada histórica. Es el único grupo que crece año tras año, gana 522.000 oyentes más. Las 4 emisoras del grupo cuentan ya con casi 6 millones y medio de oyentes diarios y se posicionan claramente como referentes de la información, el entretenimiento, el deporte y la buena música. Ana Presmanes.
COPE cierra una temporada histórica sumando 500.000 oyentes en el último año. COPE es la emisora que más oyentes gana en el último año. Según el EGM, COPE crece en sus principales programas y es el único grupo que gana audiencia año tras año. Cada día ya sois 3.159.000 personas las que sintonizáis con esta emisora. Herrera en COPE crece 428.000 oyentes y de lunes a viernes ya son 2.400.000 las personas que buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Carlos Herrera, que es el comunicador radiofónico que más crece en audiencia en el último año. Tiempo de Juego gana en el último año casi 200.000 oyentes más. 1.439.000 personas como tú vibran los fines de semana con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. El partidazo de COPE de Juanma Castaña sigue imparable y consigue su récord de audiencia. 681.000 personas le escuchan ya todas las noches. Y en su primera temporada, Ángel Expósito consolida también su crecimiento en la linterna. Gana 132.000 oyentes hasta llegar a los 818.000. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en su primera temporada en la tarde, también crecen y alcanzan su récord absoluto con 484.000 oyentes. Y por todo ello, te decimos gracias.
Y en los deportes, Wimbledon anuncia Monilla sus cabezas de serie y vuelve a relegar a Rafa Nadal.
Sí, no es la primera vez, ya ocurrió por ejemplo el año pasado. Wimbledon va por libre, ha hecho hoy oficiales sus cabezas de serie y coloca a Rafa Nadal como número 3 pese a ser el actual número 2 del mundo. Su puesto se lo da a Roger Federer por tener mejor trayectoria en hierba. Esto provoca que Nadal se tendría que enfrentar al número 1 Novak Djokovic en unas hipotéticas semifinales en vez de directamente en la final. Nadal ya se lamentó esta semana y Djokovic tampoco lo entiende.
Son sus reglas y tienes que respetarlas, aunque para ser sincero es un poco sorprendente. Roger es el más grande de todos los tiempos y ha ganado más títulos de Wimbledon que ningún otro en la historia, así que si alguien lo merece es él, pero al mismo tiempo es a Nadal al que se le está retirando la condición de segundo cabeza de serie, por lo que es un poco sorprendente.
Wimbledon, por cierto, comienza el lunes. Y del fútbol, en Italia acercan a la Juventus al gran deseado de Zidane, Paul Pogba, y la prensa deportiva de Barcelona asegura que Neymar medita plantarse con el PSG y romper su silencio para forzar su salida hacia el FC Barcelona.
Gracias, Munilla. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En Turquía permanecen 40.000 cristianos iraquíes que tuvieron que salir de sus hogares con lo puesto, con un futuro incierto, claro, por delante. Y en el espejo vais a contar qué hay de quien se acuerda de ellos, ¿no? Hay que acordarse de estas personas.
Pues algunos llevan 6 años en territorio turco, supuestamente bajo protección internacional, pero la espera de un visado para entrar como refugiados en Europa se eterniza. Y mientras tanto malviven sin apenas trabajo, sin escuela para sus hijos, con el temor de ser asimilados culturalmente. Diva Cupelli, franciscana del Verbo Encarnado, y dos misioneras combonianas acompañan a 170 de estas familias de rito caldeo, siriaco u ortodoxo en la ciudad de Kırşehir, en la región turca de Capadocia. Viven bajo el mismo techo que los refugiados, compartiendo sus historias de dolor, ayudando a las familias a educar a sus hijos, enseñándoles los rudimentos de la lengua turca y del inglés, y rezando con ellos, aunque no tienen ni siquiera una iglesia para hacerlo. Una historia que contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Sis minuts que passen de la una, encetem el migdia Cope en directe Nacional 240. Ja saben, connectem Cope Tarragona amb Cope Lleida. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia, Mònica Carrasco. Acalorat, estic.
Acalorat, sí, sí. Esteu a Lleida, està bueno, la cosa
estem,
bé, no?
Estem ja fregant els 37 graus hores
sí.
d'ara.
Aquí, a les comarques de Tarragona, les zones interiors de les Terres de l'Ebre, també, si fa no fa, estan com vosaltres, eh?
Sí, sí. O sigui que... ja saps que s'esperen aquestes xifres de per sobre dels 40, encara no se sap ben bé quan, però 43, 44 fins i tot han dit, per divendres, dissabte, ja veurem com va tot plegat. Eh?
Paciència.
Bueno, també és bona època i bon temps per fer de guiri. Per fer de turista, per fer de turista.
Exactament. Mira, jo us proposo, sembla que la cosa va una mica de baixa en els propers dies, jo us proposo un pla per dissabte, imprescindible, Ricard, sí. No t'avanço res. Tu, doncs, anem directament?
Vinga, va, explica'm.
Sí? Vinga, va. Vinga, avui us proposo un pla per dissabte 29 per celebrar l'arribada de l'estiu i, en el fons, per celebrar el bon vi de la Terra Alta. Càceres acollirà aquest 29 de juny la festa de l'eclipsi de la Garnatxa Blanca i en parlem avui amb el president de la DO Terra Alta, el Joan Arrufí. Joan, benvingut i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci. Gràcies. Escolta, se celebren moltes coses dissabte, eh? Per tant, anem a pams. 6a edició ja de l'eclipsi de la Garnatxa Blanca. Per aquells que no la coneguin, com va néixer aquesta festa?
Bé, aquesta festa va néixer a través de la festa del vi de la Terra Alta, que fem al mes d'octubre, per tots sants, octubre-novembre. Vam decidir també de poder fer una mostra de vins itinerant pels pobles de la Deo Terra Alta i que tingués com a fil conductor la Garnatxa Blanca, una varietat que és la identitat d'aquí del territori.
Uh-huh.
De fet, és la 6a edició d'aquest eclipsi de Garnatxa Blanca i el que hem fet és anar visitant diferents pobles dels 12 pobles de la Terra Alta, n'hem visitat 6.
Exacte. Vau començar, si no vaig malament, a Corbera d'Ebre, passat per Bot, Pobla de Massaluca, enguany, escenari, Càceres.
Exacte, molt bé.
Mm-hmm. Què hi trobarem en aquesta festa, si hi ha algú que s'hi aprova per primera vegada?
Bé, doncs descobrir una miqueta el territori a través de la Garnatxa Blanca i també a un poble com és Càceres, fronterer amb Aragó, que per la seva situació i població, intentem també a través de l'ADO poder fer espais de cultura i gastronòmica aquí al territori, en aquest cas a Càceres, no? Per tant, trobarem un dia de festa a través de les Garnatxes Blanques, ja de cultura, no? Perquè mm-hmm. també aquest tast el potenciem, a més, amb música en directe, que aquest any ens vindrà el David Carabert
sí.
i el Marc Lloret de Mishima, o sigui, per tant, és un dia especial on els cellers de la Terra Alta presentaran una garnatxa blanca, cada un d'ells, i els restauradors també de la Terra Alta presentaran plats que hi diguin amb aquesta garnatxa blanca. Uh-huh. Però una festa divertida.
Sí, la veritat és que pinta bé, home, els ingredients pinten molt bé d'entrada, no? Sí, tenim sí. Que 25, crec, 25 garnatxes blanques de diferents que podrem provar, i com tu deies, aquí els restauradors també s'han implicat molt, de diferents, a més, de diferents llocs, perquè tenim aquí restaurants de Horta, de Gandesa, Corbera, Vilalba, de uh-huh. Caseres també, de Bot, no? Aquest matrimoni, si ho podem dir així, o aquesta aliança entre restauradors i productors de la Terra Alta és, jo crec, essencial perquè el públic ens arribi molt millor la vostra feina, no?
Pues ho has descrit perfectament, sí, sí. És una manera de unir el territori i de poder ensenyar a través del vi la seva restauració, pues, no només el producte, sinó la cultura, la gastronomia, la gent d'aquí del territori, no? I poder conèixer el mateix productor del vi, el propietari del restaurant, o bé, a tota la gent, el visitant, a la tia Maria i el Josep, que passejarà pel poble de Caseres, i us podrem ensenyar, no?, pues com vi abans, no?, a través del vi, aquesta magnífica terra que és la Terra Alta.
Uh-huh. La cita és dissabte 29, plaça de l'Església de Caseres, a partir de les 8 del vespre, i també aquesta festa de l'eclipsi és, tu has nomenat abans, no?, aquesta festa del vi de Gandesa, que serà ja d'aquí uns mesos, al novembre, no?, si no vaig malament.
Exacte, de totes maneres és la festa del vi de la Terra Alta, que es fa entre altres llocs a Gandesa, es fa també a Corbera d'Ebre, es fa a Vilalba, alguns anys, hem fet, bueno, són diferents actuacions, però sí que crec que és important que és una festa de tota la Terra Alta,
sí.
I que crec que bueno, és una unió, no?, que a través del vi també, a més de tots anys, normalment és a finals d'octubre, no?, tots anys és...
1 de novembre, sí.
1 de novembre, perfecte, molt bé. Pues és també la festa del vi a la Terra Alta, on es fa diferents actes cada cop més i més rics,
sí.
Quant a qualitat d'aquests actes, i això també, i això ho respon la gent també, amb la festa del vi de la Terra Alta, cada cop ve més gent, ens visita més gent, i això es nota, de tot el territori.
Això és una cita, com us diem, serà el novembre, però aprofitareu aquesta festa de l'eclipsi també per presentar també el cartell, no?, d'aquesta propera festa. Per tant, és una mica l'aperitiu, l'eclipsi, aquest que organitzeu?
Exacte, sí, sí, és l'aperitiu per donar a conèixer, bueno, per presentar el cartell de la Terra Alta, i bé,
uh-huh. Escolta, per cert, s'han de comprar entrades, que això no ho hem dit, dono sempre informació de servei, hem dit lloc i hora, plaça de l'Església de Caseres, a partir de les 8 del vespre aquest dia 29, però si volem també comprar les entrades ho podem fer online, i si no també a l'Ajuntament de Caseres, veritat,
exacte,
Joan?
Exacte, sí, exacte, molt bé. Uh-huh. Sí, recomana de fer-ho,
sí.
Així sempre és millor la gestió.
Exacte, sí, sí, ens estalviem aquí problemes. 3w.festadelvi.cat, allà tenen més informació. Si no els dono un telèfon, 977 42 12 78, per aquestes entrades. Són 25 euros. Què inclou, Joan, aquests 25, aquesta entrada per persona?
Bé, doncs el tas dels 25 vins de garnatxa blanca, que hi ha a la mostra, a l'Eclipse, i també la degustació dels plats que ens han preparat els restaurants,
uh-huh,
de tota la comarca. I així mateix també, pues, poder gaudir el David Caravent i el Marc Lloret de Mishima, no?, amb música en directe a Caseres. I per tant és un preu,
sí,
molt, molt, molt assequible per la qualitat i la quantitat d'actes que es fan d'aquest dia de l'eclipse de la garnatxa.
Estic jo aquí veient alguns plats, Joan, aquí, flam de carabassa, cremós d'ovell, amb cremós de formatge, cremós d'ovella, tartar de tonyina amb síndria, cistellets de botifarra, bé, o sigui, jo no sé si necessiten gaires més excuses, perquè això, regat amb garnatxes blanques de la Terra Alta, per cert,
exacte,
l'altre dia teníem dades, gairebé 4 de cada 10 ampolles de vi que ens bevem a Catalunya són de DOs d'aquí de casa nostra, i la Terra Alta està pujant al rànquing, es situa ja, hi ha la DO Catalunya, DO Penedès i la Terra Alta en tercera posició. Expansió de la vostra DO, important.
Important, però bueno, sí que és una notícia, però és només 4 de 10.
Ja.
4 de cada 10, només 4 de cada 10 botelles que es consumeix. O sigui, tenim un marge de creixement important i això hem de treballar totes les DOs catalanes en poder aconseguir una quota de mercat a dins del nostre país cada cop més important i més present. És bàsic que potenciem el consum del vi català aquí a Catalunya, perquè és una carta de presentació del que som i aquesta riquesa d'identitats diferents amb les seves varietats i maneres de fer o d'elaborar diferents, això ens omple o ens hauria d'omplir d'orgull per poder-ho ensenyar no només als consumidors catalans, sinó a la porta d'entrada, o és la porta d'entrada, no?, dels visitants de fora, no? A través dels vins que poguessin descobrir el territori. Per tant, anem contents perquè hem arribat a una xifra que mai havíem estat, 4 de 10, però també només 4 de 10. O sigui, hem de treballar per aconseguir pujar aquestes xifres.
Clar, hi ha feina per endavant, però mira, una manera d'arribar, no?, més directament al públic, que coneguem, que apreciem més el vi que es fa a casa nostra, és, per exemple, la festa de l'Eclipsi d'aquest 29 de juny. Ja sabem, 25 referències de Garnatxa Blanca, que és una joia que tenim aquí, a la Terra Alta especialment, no? Teniu, si no vaig malament, Joan, el 33% de la Garnatxa Blanca que es fa arreu del món es fa aquí, a la Terra Alta.
Exacte. Per tant, el 90% de Catalunya i el 75% d'Espanya. Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Per tant, o sigui, tenim aquí una joia que hem de, si no la coneixen, l'han de descobrir. 3w.festadelvi.cat, allà tenen més dades, però ja saben, la cita és a la plaça de l'Església de Caseres a partir de les 8 del vespre aquest dia 29. Joan Arrufí, president de la DO Terra Alta, un plaer, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies per invitar-me i, bueno, invitar-vos a tots, a convidar-vos a visitar la Terra Alta i, en aquest cas, Caseres i les Garnatxes Blanques.
Allà estarem. Una abraçada. Adéu.
Una abraçada. Gràcies.
Según el EGM, COPE se convierte en la emisora que más oyentes gana en el último año. 500.000 oyentes más. Y se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño crece casi 200.000 oyentes y hace vibrar a 1.439.000 personas los fines de semana.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada? Y es que yo
quiero tener... El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue imparable y consigue su récord absoluto. 681.000 personas le escuchan ya todas las noches. Escuchan las informaciones que solo él consigue con todo su equipo.
Lo acaba de adelantar al Galá en el partidazo de la cadena COPE. Cero por
COPE termina una temporada creciendo también en el deporte. Y por eso te decimos gracias.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Pero algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés forman un gran equipo, como el aspirador Rumba E5 y el robot friegasuelos Bravajet.
Porque ahora te regalan un Bravajet al comprar el Rumba E5, con potencia de succión superior y conexión Wi-Fi.
Un equipo sobresaliente contra la suciedad.
Con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doncs mira, Mònica, avui la proposta des de Lleida torna a arribar, torna perquè, clar, és que cada unes quantes setmanes engeguen iniciatives noves des de Turisme de Lleida. Ja sabeu que és l'oficina que gestiona, igual que en moltes altres ciutats, doncs totes les activitats que... Sempre parlo dels turistes, de vegades fins i tot a nosaltres, com a ciutadans ens va bé passar per Turisme de Lleida per conèixer les coses que es fan a la ciutat, que de vegades passen desapercebudes. Com sempre, nosaltres contactem amb la Núria Rauret. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que ens estan espantant una mica, Núria, amb el tema de les previsions meteorològiques, sobretot de les altes temperatures, que són unes temperatures que ja s'estan començant a assolir i que diuen que arribaran al seu topall màxim entre divendres i dissabte. Sigui com sigui, a l'estiu fa calor a Lleida.
Igual,
això clar, és una cosa que
no passa res,
que no
cada
podem
any,
evitar.
Cada any fa calor i cada any queixem de la calor.
És que, a més, és una cosa cíclica. Tu fixa't que quan arriben les primeres nevades o els primers freds, al novembre-desembre, parlem dels freds com que, bueno, que és l'any que més fred ha fet. Doncs aquest any parlarem del mateix amb la calor. I sí que és veritat que passar dels 40 graus és una cosa que es nota, eh? Que es porta malament. Però bueno, tenim des de Turisme de Lleida moltes propostes. Una que ha començat aquesta mateixa setmana i és una que ja teníem, que ja havíem parlat i la teníem agendada i que l'esperàvem i que és una manera magnífica de visitar i conèixer la ciutat, i és el bus turístic. Això està en marxa ja, eh?
Exacte, des del dilluns ja circularà tots els dies fins a la diada, fins a l'11 de setembre.
Molt bé. Quantes línies diferents tenim?
A veure, tenim dues rutes. Mm-hmm. Al matí fem la ruta verda moderna, que en diem, que porta la gent al turó de Gardeny per poder visitar el castell, i després es porta per una part de la Lleida moderna i ens atansa a l'Arboreto, al Jardí Botànic i a la Mitjana. Mm-hmm. I aquesta ruta la fem als matins, en sortides a les 10, 11 i 12, des de la Paeria.
Molt bé, que està caminant des de Turisme de Lleida a 3 minuts.
A 3 minuts.
Si arriba, eh?
Molt bé. I després a la tarda fem la ruta històrica, que és la mateixa ruta que fèiem a la primavera, que és la que va als dos turons. És a dir, d'anada va al turó de Gardeny i de tornada ja, bueno, ai, perdó, d'anada va al turó de la Seu Vella, recorreix tot el turó per si vol, la gent vol accedir cap a la Seu Vella, i també torna a baixar i va a l'altre turó per fer les vistes des de l'altre turó. Mm-hmm. És la ruta històrica que passa més pel centre.
A més, aquesta ruta inclou, com deia la Núria, la visita al primer turó, el que està més al centre de la ciutat, tot i que és una ciutat amb dos turons, el que està més al centre, que és el turó de la Seu Vella,
sí,
que ja sabeu que està demanat perquè sigui inclòs com a patrimoni
de
la humanitat, o sigui, patrimoni mundial de la humanitat, que ja ens han dit que ens haurem d'esperar uns quants anys. Per tant, durant aquests anys el que hem de fer és fer-lo créixer en quant a activitats, a que la gent visiti, i és una bona manera. Mira, amb el bus turístic t'acostes. A més, la gràcia dels busos turístics, Núria, no és només que et passegin per la ciutat, sinó que t'expliquen coses, eh?
Exactament. És a dir, hi ha uns audioguies en català, castellà, anglès i francès, perquè la gent tria l'idioma que prefereixi. La ruta, bueno, l'àudio en veu alta està ficat en català, mm-hmm, i explica tot el recorregut i explica moltes coses de Lleida que molta gent no coneix.
Clar. Per pujar al bus turístic, podem pagar al mateix lloc? Hem de fer reserva abans?
No, és un bus turístic, no, és com un bus d'una línia normal i pot estar en els mateixos descomptes que tenen de les targetes d'autobusos de Lleida. Mm-hmm. No hi ha cap problema, no es fan reserves, és com un autobús normal.
Correcte, o sigui, a les hores en punt que ens has dit, ens atencem a la Paeria.
Sí, a 11 i 12, després deixem l'interval del migdia, que és quan fa més calor, i llavors engeguem una altra vegada a les 6, 7, 8 i 9, i els divendres i dissabtes també reforcem a les 10 de la nit.
Molt bé. Si ja heu fet alguna ruta d'aquestes i l'heu fet de dia, us aconsello que la repetiu de nit.
És diferent, clar, veus la ciutat il·luminada i, bueno, també molt adreçat per la gent que està o de visitant a Lleida, o inclús pel mateix lleidatans que mira, sí, per
l'estació. No, per això t'ho deia. Jo, amb la Mònica, que ara ens escolta des de Tarragona, a vegades ho diem, és fer el guiri a la teva ciutat.
Home, sí, clar.
I descobreixes racons que no coneixies, eh?
Clar.
Per tant, visites de dia i de nit, les hores centrals del dia les tenim aturades perquè...
Sí. A Lleida, o bé o truquen per telèfon, telèfon o per la informació la trobaran a la web o personalment venen a l'oficina, ja tindran els companys amb tota la informació que els hi puguin facilitar.
Anem a donar-ho www.turismedelleida.cat.
Exacte.
Aquí teniu tota la informació i també totes les maneres de posar-se en contacte, però si no, ja t'ho avanço, que estan al carrer Major 31,
molt
a Lleida,
gràcies, sí,
que és l'eix comercial, i per telèfon al 973-700-319, 700-319, el 973 al davant, i si no, turismedelleida.cat, ja allà ho trobeu tot, eh? Mm. Els city tours.
El city tour.
També és recomanable per a la gent de fora, ens escolta gent de Tarragona i de tota la província de Lleida.
Que vinguin de Tarragona, que em sembla que cap de setmana passat n'hi vam tindre uns de Tarragona, al city tour de diumenge o de dilluns, que també el van fer perquè era festiu.
Clar, a més, hi ha bons racons per descobrir a Lleida, això ho sabeu perfectament a Turisme de Lleida, perquè a l'hora de triar i muntar aquestes excursions per dins de la ciutat, ho teniu molt en compte, la part històrica i la part més tradicional, eh?
Sí, sí, i ara ja també estem preparant totes les activitats nocturnes que farem al Castell dels Temples de Gardeny, i després també visites a la cuirassa, a l'antic barri jueu, que també l'hem recuperat ja fa poc, que fèiem les visites diurnes i ara les passem a fer nocturnes també per la calor.
Molt bé. La cuirassa està a propíssim de Turisme de Lleida.
Llevant mateix.
Hi ha un ascensor. Podeu pujar per escales o per un ascensor. Mm. És gratuït i està a quatre passos del turó de la Seu Vella.
Exacte.
Per tant, ho teniu tot aquí
tot
mateix.
Tot molt apropet per poder anar tot arreu caminant o si no, no gusta.
La cuirassa, per cert, també és un recorregut que està amb panells i també podem accedir a través de codis.
De codis QR també poden explicar que són unes veus que representen que són els que van viure a l'època del jueus a Lleida i són personatges basats en la història que expliquen com vivien en aquella època.
Això només ens cal agafar el mòbil, apuntar els codis QR aquests i ja està.
I ja està.
És gratuïta.
Sí, sí, i de totes formes nosaltres que n'hi farem durant nocturnes al juliol i agost amb un guia que ho explica també tota la història, que val molt la pena.
Clar, la gràcia és que podeu anar a l'hora que vulgueu, eviteu les hores centrals del dia, si us plau,
sí,
perquè està
però bueno, de cara a la tarda vespre, pues, quan baix el sol, pues, a més també hi ha unes vistes molt boniques.
I si no, les visites guiades. Escolta, m'has dit, m'has avançat aquestes activitats nocturnes, ens pots fer 4 cèntims del que esteu preparant?
Tenim visites guiades nocturnes al Castell de Gardeny durant tot el juliol i agost, intercanviades, és a dir, un dia és en dimarts, un dia en dijous, és a dir, hi ha molta oferta per tothom que estigui o bé a Lleida o estigui de pas perquè pugui visitar, tant els visitants, com els residents com els visitants.
El Castell de Gardeny és el Castell Templer,
El Castell Templer. I després hi ha l'altra activitat que fèiem durant l'any, que el fem, que és el Templer per un dia, que fem el Templer per una nit. També l'adaptem al deixar i fem al vespre.
Molt bé. Templer per una nit és aquella activitat que al final un acaba vestit,
Tots acaben una mica així vestits, però un acaba vestit de templer, amb la malla templera i l'espasa.
Bueno, ho dic perquè és una bona experiència, també.
Sí, i acabem amb una copeta de cava i un de regalet, una galeta dels templers.
Veus? www.turismedelleida.cat, aquí teniu tota la informació. Evidentment, això no es fa cada dia, per tant, s'ha de mirar l'agenda.
Sí, mira l'agenda i pregunteu a Turisme, i això amb pic aquest dia començarem ja... Bueno, ja estem promocionant per les xarxes, Si ho miren les xarxes, si ens segueixen a les xarxes, també ho estem promocionant.
Hi ha una altra visita a Lleida, hi ha moltes, però que l'has anomenat abans amb la línia del bus turístic dels matins, la línia, la ruta verda, que fa parada a l'Arboretum.
Sí.
És el nostre jardí botànic, que evidentment doncs, requereix d'uns anys perquè doncs, els arbres i les plantes vagin creixent, però ara és un jardí botànic que ja és maco de visitar.
Sí, està molt bé. A més, hi ha espècies de diferents països, és a dir, per aprendre, i la gent que li agrada la botànica i la gent que li agrada la natura, és maco. És molt didàctic.
Vull dir, això també és una aturada que podeu fer. Quan jo faig la ruta verda, per exemple, puc aturar-me a l'Arboretum?
Sí, pots aturar-te a l'Arboretum i l'entrada també és gratuïta amb el bus turístic.
Ah, molt bé. I després, quan torni a sortir, m'espero al següent bus i pujo. Perfecte.
Sí, això al matí ho pots fer als dos busos del primer d'hora, a les 10 i les 11, que també considerem que és l'hora que...
És una bona hora.
Que per anar-hi, exacte.
I tant que sí.
I després també pels nens que estan a casa amb els avis o que, no, que ara no, sí, no tenen escola, han programat els cavallets del temple. Això és una activitat que es fa als matins, els dimecres, un dimecres sí, un dimecres no, al juliol i l'agost, el primer dimecres serà el dia 3 de juliol. Llavors és una activitat que explica la importància que van ser els cavalls pels templers, perquè a la comanda de Gardeny criaven els cavalls, i acaben els nens fent un cavall fet amb un xurro de piscina.
Ah, caram.
Ficant-li els ulls, és a dir, i tota la guia s'explica una mica pues, tot el que era lo que feien els templers, basant-nos en, ja que fan l'experiència d'aquell cavall que se l'enduen per després anar a la piscina.
Doncs escolteu, àvies i avis...
I amb un suquet que donem també de fruita.
Que segur que n'hi ha molts que estan empleats aquests dies, per sort o per desgràcia, per
entendre. Doncs podem passar una estona agradable a Dalt a Gardeny fent els cavallets amb els seus nets.
A més, són activitats que després de gran recordes amb carinyo, eh?
Clar que sí.
www.turismedelleida.cat. Avui hem parlat amb la Núria Rauret, que ens ha fet aquest avançament d'activitats que estaran en marxa properament o, i d'altres que ja estan en marxa, com és, per exemple, el bus turístic.
Exacte.
Núria, escolta, com sempre, un plaer que acabis de... Bueno, que acabis de passar bon estiu, no? Que passis bon estiu perquè acabi de començar, eh?
Que començo.
Gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres i l'esperem a Lleida.
Gràcies, Núria. Jo és una expressió que vaig aprendre de la Mònica. Fer el turista a casa teva. M'encanta.
Clar que sí, és fantàstic. Jo ho faig molt sovint. Sempre que puc.
Escolta, que arribem a 2:15.
Sí, vinga, puntuals.
Apa.
Bon dimecres.
Para los biberones tenemos el agua Mar Segura, la de Osmotic Cero, libre de bisfenol A, desinfectada por la lámpara ultravioleta, que con su efecto río exclusivo de Osmotic está exenta de bacterias y con todas sus propiedades. Osmotic Cero, hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. Oferta 45 aniversario. 900-208-208 osmoticcero.es.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
Apa, que parlem de noves tecnologies, com sempre, a l'Infocope Lleida. Saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com. També busca'ns al podcast, que és la manera de no perdre't res. Si els teus horaris no et permeten escoltar-nos ara, que estem en directe, a 2:15 els dimecres. I com sempre, doncs, estem ben acompanyats per parlar de noves tecnologies amb l'equip habitual, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
A part de la calor?
A part de la calor. que, per cert, les noves tecnologies no porten bé. Dic, si heu d'anar amb els mòbils, que la majoria són negres, pel carrer fent fotos... o vídeos, que ja de per si s'escalfen, et sortirà el trianglet de temperatura.
Sí, ahora sabes con qué pasa mucho eso, con los soportes estos que van en los ventiladores sí, de sí, los sí, coches. Sí. El soporte del coche claro. Lo va pegando todo el sol y de pronto te has quedado sin móvil.
Sí. Massa calor, no els hi va veure les bateries menys, eh?
Doncs vinga, segurament que quan vàrem començar aquest espai ja fa més de 10 anys, parlar de treball... Sí, no.
No ho diguis així, Jaume, no. Que són allunyíssims.
Estamos todos calvos aquí.
Bueno, ho posava una miqueta per tindre un referent, perquè parlar de treball col·laboratiu en aquell moment era un concepte que no s'entenia com avui en dia s'entén. I és perquè la tecnologia de la... comunicació i informació ha canviat molt. Per això aquest concepte avui en dia està a l'ordre del dia. Millor dit, ja no s'entén el lloc de treball sense eines col·laboratives, perquè vosaltres en aquest tipus d'eines les feu anar al dia a dia?
Jo no massa, però sí.
Jo sí, cada dia a les 9.
Bueno, depèn del lloc de treball també sí. Per això, no? Però en el teu cas, Ricard, no massa, però sí, què vol dir això? No massa,
però sí, vull dir que de tant en quant reunions amb remot i aquestes històries, sí.
Deixem-ho aquí. O parlarem a l'entrevista TIC. Després farem aquesta pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa. Avui és sorpresa o és clara?
Bueno, jo crec que és clara, eh?
Sí?
És clara. A més, també té una xifra rodona.
També estem parlant de 10 anys.
Sí.
I després de la música, tot seguit l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem, també? 10 anys?
No, un poquito más.
Ai! Ja s'ha enquadrat, eh?
Aquí nos vamos a ir hasta el 1974.
Oh! Bueno... una miqueta més. Sí,
sí que senyor. Es cau lluny, sí.
Sí. I continuem comentant l'actualitat del món TIC a la Tertúlia Freak. I deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, aquestes comoditats que ens arriben des de l'espai tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnològic.cat. Però primer pitgem aquest botonet màgic, aquest snap click, i arrenquem l'espai tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Don Jaume, anem a l'entrevista del dia.
Don Sammy, como comentábamos en la entrada del programa de hoy, la tecnología ha cambiado mucho en los últimos años y esto ha provocado un cambio en el entorno laboral y en la forma de trabajar. El trabajo colaborativo no es una moda, es una eficiencia, y para que sea así debemos contar con las herramientas que lo hacen posible. Para hablar de entornos colaborativos hoy tenemos a Jorge Aguiar, Country Manager de Logitech España. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Buenos días, señores.
Y bienvenido aquí a COPE Lleida. Primero de todo, para situarnos nosotros y los que nos escuchan, ¿cómo definiríamos hoy en día trabajo colaborativo?
Sí, bueno, el trabajo colaborativo ha tomado últimamente mucho auge, ¿no?, en las empresas. Y esto es debido a dos razones importantes, ¿no? Una es cada día más la necesidad de comunicación entre los empleados de la empresa y entre terceros, ¿verdad? Llámese proveedores o clientes de ellos, ¿sí? Ese es un facto importante que está pasando en la empresa. Número dos, la globalización también ha tenido un efecto importante que ha provocado la necesidad que las personas se comuniquen más, ¿no? Hoy tenemos empresas que están en cualquier parte del mundo, todos quieren comunicarse entre unos y otros, todos quieren hablarse, todos necesitan, no solamente la parte de video, estoy hablando también de la parte de compartición de archivos, que tengan todos la misma información al mismo tiempo. Entonces es una demanda que el mercado laboral está exigiendo para ser más eficiente, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos trabajo colaborativo.
¿Cómo son hoy en día los puestos de trabajo y qué herramientas deben de tener para desarrollar un trabajo colaborativo?
Sí, mira, los puestos de trabajo, nosotros le llamamos ahora el puesto de trabajo del futuro, ¿no?, que es la evolución del puesto de trabajo. El puesto de trabajo tradicional, donde una persona llega, tiene una mesa, un escritorio, se sienta, tiene un ordenador enfrente, y bueno, tendrá su móvil también. Esta gente necesita comunicarse con otras personas, ya sea dentro del mismo lugar físico o otras personas que se encuentren físicamente o geográficamente en otra localización, ¿verdad? El puesto de trabajo necesita hoy tener esa facilidad de poder comunicarse a cualquier hora, en cualquier momento y de una manera ágil, fácil y sencilla con cualquier otro puesto de trabajo que se encuentre en cualquier lugar del mundo o mismo en la misma ciudad, mismo en el mismo edificio. En fin, ese es el puesto de trabajo que va a evolucionar a como lo tenemos hoy normalmente, que es tradicionalmente solamente con un ordenador y un teléfono móvil.
Pero esto que nos dices lo podemos extrapolar hasta hace unos 15, 10, 20 años, porque en ese momento ya teníamos una herramienta que era el teléfono, todo en nuestro sitio, en nuestro puesto de trabajo, ¿no? ¿Podemos decir que hoy el vídeo es imprescindible en nuestro entorno laboral?
Sí, mira, tocaste el punto importante. Más bien lo que le falta al puesto de trabajo hoy es el vídeo, ¿no? El vídeo da una personalización a la comunicación entre las personas. El vídeo da una te transmite la parte que no ves haciéndolo con un teléfono móvil. Hasta el día de hoy, lo que es telefonía y los emails son la manera más común de comunicación, ¿verdad?, en un puesto de trabajo. Sin embargo, el vídeo ha venido ganando espacio. Hay muchos estudios que demuestran, especialmente una consultora especializada que se llama Nemertis, el 90% de las personas que encuestaron dicen que la videoconferencia favorece que las reuniones sean más eficientes, ¿verdad? Las telefónicas tienden a quedarse obsoletas en un entorno de trabajo como el que tenemos hoy, ¿no? O sea, la persona tiene la necesidad de ver a la otra persona, no solamente para escucharla claramente, sino también para ver los gestos, que también comunican muchas cosas a la hora de que uno está en una reunión de trabajo, ¿no?
El vídeo es un elemento que hace días que tenemos incorporado. Lo que pasa que hoy, con la nueva tecnología tal como avanza y las facilidades que nos da, lo hemos adquirido de una manera muy fácil y masivamente. pero el último paso, podríamos decir que las redes sociales también ha sido el último elemento que se ha introducido en el puesto de trabajo.
Sí, las redes sociales se juegan un papel importante en el puesto de trabajo, ¿no? O sea, definitivamente las redes sociales son hoy una de las mayores canales de comunicación. Muchas de ellas pues ya vienen, hay redes sociales que incluyen vídeo, como ustedes saben, pero nosotros hablamos de un vídeo más profesional, ¿no? Estamos hablando, las redes sociales no son especializadas para una función con la calidad que el trabajo requiere. Por ejemplo, el día de hoy, el video, antes tú dices, si tenemos video, sí teníamos video, pero el video requiere algunas características. Uno que sea fácil de conectarse, requiere hoy lo que ya todo el mundo tiene, que es que ha venido a mudar esto, que es a cambiar esto, que es el ancho de banda. El ancho de banda, llámese wifi, ¿verdad?, que es la velocidad de transmisión. Número dos, también requiere una calidad de sonido importante, ¿no? No es lo mismo usar un aplicativo para llamar por teléfono que usar una herramienta de videocolaboración especializada para esto, ¿no? La diferencia, me refiero a la diferencia en calidad. La pregunta más en corto es, ¿el video hoy es posible tenerlo con una calidad suficiente, llámese 4K, la calidad del sonido con una calidad suficiente también, donde tengamos canceladores de eco y cosas de este tipo que van a mejorar esta comunicación? Y número tres, es muy asequible ya, ¿no? O sea, ya cualquier empresa puede darse el lujo de tener un sistema de estos, debido a los precios que han caído mucho y que ahora todo es en la nube, ¿no? Entramos un poco al tema tecnológico. La nube es lo que ha venido a cambiar nuestra vida profesional, no solo en la videocolaboración, sino en lo que hacemos día a día, ¿no? Hay que compartir archivos, hay que compartir información todo el tiempo, a todas horas, en todo momento, y ahí es donde la nube ha jugado el factor importante que ha venido a cambiar esto, ¿no?
Como podemos ver, las herramientas que tenemos son muchas y variadas, pero ¿cómo nos puede ayudar aquí Logitech?
Bueno, Logitech lo que hace es, Logitech tiene tenemos una división, una de las divisiones de Logitech, que se llama Video Collaboration, y que es colaboración en video, ¿no?, traducido literalmente. Nosotros tenemos sistemas, hacemos el hardware para esto, y todos nuestros sistemas funcionan en la nube. Entonces, tú hoy hemos identificado que existen, para que tengan idea, más o menos cuatro tipos de salas de reunión en una empresa el día de hoy, ¿no? Una que es el escritorio normal y personal de la persona, ¿verdad? Que donde tiene su ordenador. Tenemos una cámara simple que es una webcam, pero es una webcam de alta capacidad, nosotros le llamamos Brio, y tiene características como 4K, micrófonos de alta definición, etcétera, ¿no? Número dos, tenemos otro tipo de salas de reuniones que nosotros le llamamos huddle rooms. Huddle rooms son salas de reuniones pequeñas, ¿verdad? Donde hoy las reuniones, habría que ir un poco más a cómo han evolucionado las reuniones en las empresas, ¿no? Hoy las reuniones son más informales, ¿verdad? Uh-huh. Son menos programadas. La gente se reúne porque necesita hacer una reunión y la tiene que definir 15 minutos antes, o sea, son espontáneas, ¿verdad? Son también menos estructuradas, son más cortas y también son más frecuentes. Cada día tenemos más reuniones, aunque sean más cortas, en la empresa, ¿no? Entonces, hemos desarrollado soluciones para atender este tipo de demanda, y como te comento, tendremos cuatro salas de reunión. La primera, que es el escritorio, ya la comenté, el huddle room, que es la pequeña, luego la sala mediana, y luego la sala de reunión tradicional gigante, que es la que tenían antes las grandes empresas, y hoy han ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces tenemos soluciones para esas necesidades en el mercado ya desde hace algunos años.
Nos los has explicado perfectamente. Ya para terminar, con todo este entorno que hemos explicado y definido, ¿qué beneficios ya detallarías para terminar? ¿Qué nos aporta esta forma de trabajar?
Mira, hay varios beneficios, ¿no? Ustedes conocen muy bien lo que ha estado pasando en la parte social, en la vida que tenemos social. Una es la tendencia de los datos demográficos. Si estamos actualizados en este punto, vemos que cada día hay más gente en las ciudades, hay más concentración, hay más tráfico, hay más emisiones de CO2. Entonces, tanto los gobiernos como las empresas están tomando acciones para disminuir esto, ¿verdad? Y la videocolaboración o el teletrabajo, como también se le conoce, ¿verdad? Es una de las herramientas que están ayudando a que esto se haga, ¿verdad? Hoy, para que tengas idea, en España más o menos 1.400.000 personas trabajan a distancia. O sea, que no trabajan físicamente en un puesto de trabajo en la empresa. Trabajan desde casa, ¿verdad? Trabajan desde un lugar que sea una oficina virtual. Trabajan desde un cibercafé, esos cafés internet que hay muchos en la ciudad. Y necesitan tener una calidad de trabajo como si estuvieran en su local, ¿no? Entonces, esa es la necesidad, eso es lo que ha llevado a que esta tecnología se desarrolle. Es esta necesidad de las personas estar más, hacer teletrabajo desde casa. Nosotros lo conocemos como home office, ¿verdad? Uh-huh. Y también la necesidad de bajar en las emisiones de CO2, como ya dije, hacer menos tráfico en la calle, salir menos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de mil cosas, llegar a tiempo a las reuniones, etcétera. Entonces, la tendencia, esta cifra que te digo de 1.4 millones de personas trabajando a distancia en España, esto solamente tiende a aumentar, ¿no? O sea, esto lo vamos a ver exponencialmente aumentando en los próximos 3 años, sin duda alguna.
Vamos a ver cómo pasa este tiempo y qué es lo que sucede y cómo evoluciona todo. Jorge Aguiar, sí. Country Manager de Logitech España, muchas gracias por compartir aquí unos minutos en COPE Lleida.
Muchas gracias a ustedes.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, sembla que la xifra màgica d'avui de l'entrada, que tampoc la teníem pactada, eren els 10 anys. Sí, una mica més de... Sí, no? ja farà 12 anys quasi bé que fem el programa, sense voler. Però l'altre dia em vaig quedar assombrat de com passa el temps, i que em passa cada setmana, amb coses diferents. I és que aquesta setmana ha fet 10 anys que ens va deixar el rei del pop, Michael Jackson. Bueno, de fet, ahir, dia 25, va fer 10 anys, eh? 10, que és un munt, és una pila d'anys, eh?
Estàvem aquí, teníamos pelo, esto era increíble.
Saps de quan és aquest tema?
Això del 85.
Va sortir a la venda el 2 de gener del 1983. Es va gravar el 82, però va sortir a la venda el 2 de gener del 83. Eh?
Sí. Fíjate el éxito que en el año 84...
No, però posa'l i escolta. és que sona superactual, sona...
Sí. Bueno, el Billie Jean és un dels temes.
És un clàssic. Esto es música.
És un clàssic.
Sí, senyor.
No.
És que al final...
Esto es música. No es un mi resol.
No.
Y con eso nos hacemos un disco entero. Que hay mucho de eso hoy, ¿eh?
Bueno, el nostre homenatge a Michael Jackson, que es va deixar amb 50 anys, jo crec que li quedaven uns bons anys de música encara, molts anys. De fet, estava preparant una nova gira i disc i tot.
Mira, te decía, en el año 84 precisamente del éxito, sacaban de justo las canciones que había compuesto Michael Jackson desde el año 1971 a 1974 para Motion. ¿Vale? Es decir, para el grupo Motion después de los Jackson 5, ¿vale? Las canciones que había compuesto para ellos las sacaron en un disco en el año 84. Y justo en 1974, fijaros cómo es esto de la tecnología, que es que me ha parecido súper curiosa esta. IBM, el 26 de junio de 1974, consiguió por primera vez leer un código de barras.
Imagínate. ¿Al 84, eso?
En el 74.
Perdón,
74. 1974. Hoy día ya... Joder, en el supermercado, pip, pip, pip. Lo lees con el móvil, los QR, o sea... Pues fijaros, ¿eh?
Del 74 al 2019, ¿sabéis? Que no ha pasado de temps, ¿eh?
¿Y sabéis qué código de barras de qué producto leí yo?
No, un disquete.
No.
No. ¿De un PC?
Un paquete de chicles. Ah, los típicos de americanos Wrangler de fresa.
Molt bé. Escolta, anem cap a...
La tertúlia freak.
Vinga, doncs, que tenim avui temes. Tampoc són temes que ens tindríem d'esplaiar molt, però una miqueta m'agradaria comentar-los.
No, sí, et dono 6-7 minuts.
6-7 minuts? Doncs pues vinga, un minut per tema.
Bueno, serà difícil això.
Comentar-ho. El govern ha aprovat 150 milions d'euros per ajuda a la reantenització per la TDT, el 5G, la TDT, ja ho vam comentar, vull dir...
Esto es el dia de la marmota, otra vez.
Una altra vegada, no?
Sí, i després sortiran els anuncis de resintonitza, busca, els aparells molt antics de TDT igual deixaran de funcionar.
Al final tots els canals se diuen el canal tal definitivo.
Sí, es verdad, es verdad.
Yo es que creo, a ver, todo esto ya sabemos todos que es por el 5G, hay que dejar libre toda la banda para implantar el 5G. El tema es que yo espero que sea la última. Es decir, mi ilusión y la ilusión que tengo yo personalmente, ¿no?, es que con la entrada del 5G por fin se pueda tener todo el territorio con un internet aceptable como para que esas antenas y ese cable de antena desaparezca de una vez.
Ahí va, te iba de, yo anava a dir justament això, dic, potser és la darrera vegada que, jo és que la TDT fa 3 anys que no la faena.
Ahí, mira, siempre sabemos, 150 millones para resintonizar, no sé qué, venga, ahora hay que volver a resintonizar. Oiga, pero ¿y esto dónde evoluciona? Es decir, por fin vamos a poder quitarlo, porque incluso yo creo que para las televisiones la producción digital hoy día es más barato que la producción analógica. Por mucha TDT que se llame digital, sí, pero la emisión, las antenas, el mantenimiento de esas antenas, la luz, tal... Oiga, vamos a empezar a reducir un poquito, es decir, vamos a empezar a arrancar las antenas ya. Un acceso a internet...
Els postes repetidos de televisió cap al territori... Una mica montañosa, medio... moltíssim, no. És caríssim.
I en medio de los pueblos no hemos visto, no hemos estado en un pueblo de la montaña superchulo y en medio del pueblo arriba miras y hay unas paellas allí, sí, de antenas gigantescas. Eso es de la tele. Sí. No es... Eso es de la tele. El palito y el pinchito es el del móvil.
Qué romántico, qué romántico.
Es romántico, hombre, pues monta un museo. Si me parece bien, montemos un museo para los románticos, pero esto claro, tiene que avanzar.
Que
sea la última,
tele...
yo solo pido
yo li dic la tele del segle XX, yo la anomeno.
Venga, un altre tema. Estats Units amenaça a Espanya si aprova la tassa Google. Google. Venga, va, som-hi, Ricard, anima't aquí, anima't.
No, dic que Estats Units és un país gran, eh? O sigui, és a dir,
què és això de la tassa Google?
Bueno, la tassa Google, si no tinc mal entès, és el tema de... Bueno, de que volen cobrar els que generen...
Continguts.
Mirar, la tassa Google esta entrava realment en vigor el 1 de enero del 2015, però quedó en el limbo legislativo, ¿vale? Ya que Google News cerró. Esto era, oye, vas a dar noticias, pues tú pagas al que están haciendo la noticia y tal. Claro, si al final todo esto va para adelante, no solo por Google News, sino por Google en general, y se aprueba una tasa que sea por Google en general, yo solo digo una cosa.
Pero ¿qué te va?
El tema es, claro, el cierre a la información que vamos a tener es bestial. O la bajada de la búsqueda en Google, no lo sé, porque el resto tampoco nos los va a poder dar. Es decir, hablamos de la tasa Google, pero esto si lo aprueban afecta a Google, a Bing. El tema es que, perdonad...
Yo no sé si se va a perequir el tema. Perquè els operadors també paguen una tassa per transmetre aquesta informació, encara que no la generin. Lo mateix seria en el mateix cas pels operadors d'internet.
Bueno, la guerra dels operadors també és una altra, eh? O sigui, els operadors volen rebre diners...
Al final algú té de pagar Televisió Espanyola. Sí, clar, i per bueno, això posa l'impost.
Sí, me parece bien. Lo único que estos impuestos, vuelvo a repetir, si estos impuestos dan, nos cierran no. la información.
El tema que dius tu és l'impost que s'ha anomenat Netflix, que és cobrar a les generadores de vídeo o streaming el mateix que ja paguen Telecinco, Antena 3, La Sexta i tots aquests. És un tant per cent dels seus ingressos per la tele pública.
No podeu
però la tassa aquesta de Google jo crec que és molt més greu, perquè al final això és accedir a informació.
No, claro, es cortarnos información. No te voy a mostrar toda esta información porque no voy a pagar a todo esto, con lo cual ni tengo titulares, ni tengo absolutamente nada de referencia. Yo creo que es un cierre tremendo, eso por un lado. Y por el otro lado, totalmente aparte, es, oye, ¿qué opináis de la relación esta del matrimonio, la relación que están teniendo entre Trump y Google? Porque es que, o sea, en el G20 ahora va a amenazar o ya pone por escrito Trump que ojo con la tasa de Google porque entonces las empresas americanas hace 3 semanes o un mes. Con lo de Huawei y Google detrás. Oye, esto está empezando a ser una relación sana, insana.
Es el otro punto de vista de la noticia. Avui surto jo, et defenc jo a tu.
Demà m'apoyes tu a mi. Mañana por mí, claro.
No, es que hay que leer un poquito entre líneas porque ojo lo que se está cociendo, ¿eh?
Heu apuntat Netflix, no? Doncs Netflix finalment puja els preus. Això tindrà un efecte, no tindrà un efecte?
L'accés bàsic queda igual, a 199, el mitjà puja 1 euro i el premium, que és el de 4 connexions simultànies, puja 2. O sigui, ara estan a una diferència, crec, de 4 euros cada una, o sigui, de 8, 7,99, però diem ni 8, a 12 i a 16.
Bueno,
jo crec que... Poquet a poquet, mos van escanyant?
Bueno, se están poniendo a precio de mercado. Dado que el resto al final están las otras plataformas ofreciendo muchas cosas, pero cuando quieres algo más, paga, pues bueno, pues están poniendo un poquito la
Yo de totes maneres sí que és veritat que la bàsica la mantenen, però quan surti Disney amb la seva plataforma de streaming, jo no sé, o sigui, n'hi haurà massa.
Muchas.
I segons apunten sortirà a preu reduït, la de Disney, per exemple. HBO l'està mantenint a 7,99. Prime, 36 euros l'any. Prime de Amazon.
Yo, mira, no quiero hacer ni spoilers ni publicidad gratuita a nadie, pero al final me pongo a mirar las ofertas y disculparme, la tele más barato que está es la de Movistar. Porque al final, con todas estas subidas de precio con Disney, tengo canal Disney dentro de Movistar, tengo todo Netflix dentro de Movistar.
Bueno,
tengo,
no sé si ahora ya se habrá pujada als canals de Movistar.
Tengo deportes, excepto las motos, y resulta que Netflix mira al vecino de al lado y dice, jolín, es que la gente solo por ver las motos paga 10 pavos, lo mismo que conmigo por ver todo este contenido que estoy produciendo yo, ¿no?
¿Y la gente quiere ver el fútbol, paga?
Y la gente que quiere ver el fútbol, paga.
O sea, jo crec jo crec que si segueixen apretant aconseguiran que la gent torni a buscar les alternatives per no pagar.
No, correcto, eso está correcto. Al final, mirar, al final...
Ens acostumarem ja a pagar pels continguts.
El hub, Movistar, mirar Apple lo que ha presentado. Sí. Y en este caso puedo decir que Movistar se ha adelantado a Apple. Es decir, un concentrador. ¿Cuánto va a tardar en que Apple se ponga a negociar con las plataformas igual que lo ha hecho Movistar? Y le diga a Netflix, no es que a mi cliente le regale una suscripción que entra en Netflix. No, es que Netflix está dentro de mi plataforma y está dentro de la guía con la televisión española, con Telecinco, uh-huh. con Antena 3 y con todas. Es decir, bueno...
¿Ens queda un minut, Picard? Venga, un minut, perquè aquesta notícia m'ha fet gràcia, no? El Commodore 64 ressuscita amb una nova versió idèntica a la idea original amb BASIC i el seu emulador amb 64 jocs.
Es que el arcade hoy día está de moda porque resulta que los que nacimos con eso somos los que hemos crecido, tenemos recuerdos y poder adquisitivo. Y nos gusta mucho de eso de yo estaba allí. Y nos gusta mucho eso de decirle a nuestros hijos... Yo tenía uno como este, es que mi móvil no tenía cámara...
También es verdad la cara que fan...
Va a ser el ordinador más venut de la historia, ¿eh?
Sí, ostras, es que, bueno, perdonadme, yo no sé, yo lo tengo en mente, el sonido podría describirlo de la carga de cada juego con mi cinta. Sí.
Ull d'on venim, ull d'on venim.
Ojo,
I el teclat que era el PC.
Sí, clac, clac, clac.
Infocope. l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Però bé, mira, que tenim una edat, ja, ja ho començo a veure els comentaris que fem, de totes maneres. Va, on estem, els darrers?
No, no, els darrers minuts, els darrers segons, que sempre, això dic, sempre ens deixem la millor notícia pel final. Aquesta notícia ens porten els companys i els amics de l'espai tecnològic, perquè tenim l'estiu aquí al cantó i... Mira, l'altre dia vaig pensar en tu, David.
Sí?
El cap, el cap de setmana estava a la platja i em va caure el telèfon a la sorra i vaig pensar,
merda,
quina raó tenia el David.
Claro.
Mira, a mí me pasa dos chicos de Spy Technology. No os vamos a decir porque todo está en oferta. No os vamos a decir más porque sabéis que tenemos de todo y podéis probar absolutamente todo en Spy Technology. Pero sí os podemos decir que los dos productos más vendidos en las últimas semanas son fundas protectoras y, ¿cuál diríais la otra?
Baterías.
Sí, señor. Baterías, sí, señor. Y baterías externas. Claro. Con lo cual, bueno, empezamos a preparar las vacaciones.
Y el tercer cable.
Y el no. El tercero son los cristales de protección.
Sí,
ojo con esa arena.
Bueno, yo lo englobaba dentro de la funda protectora.
Pero tú fíjate, antes que no me quede sin batería y luego ya me cambió el cristal. Pero bueno, sí, siempre es importante ponerse a punto, sí, antes de las vacaciones.
Doncs fundes, protecció i bateries, perquè no et quedis sense. Això és espaitecnològic.cat i moltes altres coses.
Saps quina altra protecció també teniu de comercialitzar o teníem de comercialitzar?
Qual? Què vols? Què
protecció necessites? Solar.
Ah. I el carrer Segovia 4. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bones tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres directes cap a les dues. Recorda protegir-te de la calor. Fins demà, a les 12:20, aquí puntuals.